Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els pagesos aixequen els talls de carreteres com a protesta pel tractat amb el Mercosur, però la circulació no es reprendrà fins que les vies estiguin en condicions. Han començat a desmuntar els talls aquest vespre després de reunir-se amb el president Salvador Illa, que ha fet seus els compromisos que van tancar amb el conseller d'Agricultura.
Els compromisos del conseller Ordeig són els compromisos del govern de Catalunya i, en particular, els compromisos del president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, i la defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
Adverteixen al govern que, si no compleixen els acords, les tornaran a bloquejar. Josep Ballocera, de Revolta Pagesa.
Home, clar que tornem amb més força i més dies. L'últim cop van ser fa 2 anys, 3 dies. Aquest cop n'han sigut 5. Doncs, bueno, ara hem d'anar pels 10. Si no compleixen, esperem que sí.
La protesta ha durat 5 dies. Els últims talls han afectat la AP7 a l'Alt Empordà, la C216 entre Gironella i Berga i el Coll d'Aras. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Pedro Sánchez, la Generalitat i Esquerra Republicana pressionen Junts i el PP perquè avalin el nou model de finançament autonòmic que aportarà 21.000 milions d'euros extres a l'any. Esquerra reclama una reunió amb Puigdemont a Waterloo, mentre que el president del PP acusa el president del govern espanyol de doblegar-se als interessos dels republicans per mantenir-se a la Moncloa.
L'exconsellera Salomé Prades afirma davant la jutge de la Dana que es va sentir persuadida per part de l'entorn de Carlos Mazón perquè no confinés la població. Prades ha afrontat l'acarament amb l'excap de gabinet de Mazón, que ha negat haver tingut cap paper en aquesta decisió.
Més de mig miler de persones han mort a l'Iran en les últimes setmanes en les manifestacions contra el govern. Els Estats Units no descarten un atac a la República Islàmica perquè aturi la repressió contra les protestes. De moment, Donald Trump anuncia un aranzel del 25% a les importacions de qualsevol país que tingui tractes comercials amb l'Iran.
El Liceu estrena l'òpera de Wagner, Tristany i Isolde, amb un muntatge minimalista de Bàrbara Lluch. La soprano noruega Lise Davidsen ha enlluernat el públic en el seu debut en el paper d'Isolde. Interceptada a prop de les Canàries, la partida de droga més gran decomissada mai a alta mar per una policia europea. Un vaixell mercant, provinent del Brasil, transportava gairebé 10 tones de cocaïna que s'havien de repartir diverses organitzacions dedicades al narcotràfic.
La droga anava amagada entre tones de sal, tot i que una part ja estava preparada per ser descarregada en altra mar. De fet, l'actuació policial es va precipitar després de detectar que algunes embarcacions s'acostaven al vaixell. Així ho reconeixia al portaveu de la policía.
Nos vimos abocados a intervenir dado que teníamos conocimiento de que varias lanchas rápidas se dirigían hacia el objetivo. Lo más importante es que incluso en la parte de estribor tenían preparados ya más de 37 fardos para hacer entrega inmediata.
L'embarcació amb bandera del Camerún havia sortit del Brasil i anava cap a Turquia. Els 13 tripulants estan detinguts, són 7 indis, 4 turcs i 2 serbis. Aquests últims serien els encarregats d'assegurar-se que la droga arribava als seus destinataris. Un d'ells, a més, anava armat.
Esports. El Real Madrid ha comunicat la destitució de mutu acord del fins ara entrenador Xavi Alonso. El lloc d'Alonso a la banqueta blanca l'ocuparà Álvaro Arbeloa, fins ara entrenador del filial blanc, al Castella. La sortida d'Alonso arriba l'endemà de perdre contra el Barça a la final de la Supercopa.
El president del Barça, Joan Laporta, ha desvelat al matí de Catalunya Ràdio que aquest mes de gener es fixarà una data per a les eleccions a la presidència del club. Mentrestant, en el terreny esportiu, el club presentarà aquest dimarts el lateral portuguès João Cancelo, que arriba cedit de l'Al Hilal egipci fins al final de la temporada.
A l'Espanyol, el seu capità, Javi Puado, es perdrà la resta de la temporada perquè té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'operaran dijous i el Girona, mentrestant, a les pròximes hores, es confirmarà la marxa del migcampista colombià John Solís cap a Birmingham, de la segona divisió anglesa.
Aquest dilluns s'ha tancat la jornada 19 a primera, l'última de la primera volta, també amb el Sevilla 0, Celta 1. Aquest resultat confirma la 13a posició del Girona a la classificació a 4 punts del descens.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa?
Eh?
Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No? A banda de que comences el programa i, per tant, és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Ah, Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que ser aquí.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Sí,
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 93-207-474, ara ens truca l'Assumpció des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. M'agrada molt com portes el programa, eh?
Ai, moltes gràcies.
Moltes felicitats. Escolta, volia aclarir això d'aquesta senyora que ha trucat de l'os de la partera.
Sí.
Doncs, bueno, l'os de la partera té una mica d'història. Aquest os de la partera, li diuen a la partera, perquè en aquells temps, a les parteres, els primers aliments, els primers caldos, els primers brous que li donaven, li posaven aquest os.
Ah,
i és, es diu l'os d'Albano.
Os d'Albano?
Os d'Albano. Aquest os sí que està, és veritat que està en una peça que es diu Cap de Mort, que és el final de la peça aquesta, però és l'os d'Albano. El que passa que antigament li deien a l'os de la partera per aquest motiu.
Perquè els adonaven amb elles, clar.
Perquè fa un brou molt bo, molt gelatinós i molt bo. I llavors el primer aliment, el primer caldo que li donaven a la partera era això. El primer aliment que donaven era el caldo aquest, perquè recuperés, no?
Clar. Però jo si vaig a la plaça i demano això, m'entendran?
Un os d'Albano, segur.
Os d'Albano, segur. Os de la partera ja no sap, si és, ja no, si no és, sabem.
No, os de la partera, si és una creença molt antiga, potser sí.
Potser sí, clar. Eh? Per tant, aquest os d'Albano està al Cap de Mort, situat.
Està, sí, està al final de la
peça. Ara ho hem entès tot, molt bé.
Del Cap de Mort. Eh? I llavors, clar, a l'os d'Albano, si el demanes en una carnisseria, si ara si vas en un supermercat, potser no
saben. No, un supermercat...
Si vas en una carnisseria, segur que te'l donen a l'os d'Albano.
Doncs
és
veus?
Molt gelatinós és molt bo.
Molt bé, doncs no ho sabia i hem après una altra cosa.
Sí.
Tot per fer un bon brou, escolta'm.
Exacte.
Perfecte, sí, Assumpció, sí. Doncs moltíssimes gràcies.
De res.
Que bueno, vagi molt bé.
Bona nit dels ignorants.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs a més del 93207474, encara tenim alguns missatges de WhatsApp que ens heu deixat escrits al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I, per exemple, la Laura, des de Badia del Vallès, ens diu: m'agradaria saber si, per exemple, estàs allotjat en un hotel de la Vall de Núria, a dalt, a l'estació d'esquí, o al balneari de Panticosa, i et quedes aïllat per una gran nevada, La Laura pregunta, què passa? Has de pagar més estada d'allotjament o ja tenen previst com actuar en casos així? Ens demana la Laura. I la Maria Pau també ens ha deixat un altre missatge d'una altra qüestió que aquests últims dies doncs, ha tingut moltes respostes arran de la pregunta d'un altre oient aquí a la Nit dels Ignorants. La Maria Pau diu les targes de pensionistes de ferrocarrils de la Generalitat només es poden comprar i carregar en qualsevol estació de ferrocarrils. Si voleu que no caduquin en tot l'any, i això és un afegitó que no ens han dit altres oients, diu la Mari Pau, s'han de treure a partir del 16 de gener, per tant, això és aquesta setmana. Aquestes, diu la Mari Pau, no les venen als estancs. Això és una pregunta que havia fet un oient i és veritat que hem rebut moltes respostes, però aquesta especificitat de si voleu que no caduquin en tot l'any, diria que no la va dir ningú i que s'han de treure a partir del 16 de gener i que aquestes sí que no es poden comprar als estancs. Dita la qual cosa, ens queden preguntes que encara no tenen resposta aquí a la Nit dels Ignorants, i jo us les deixo anar per si us inspireu en els pròxims minuts, o us ve de gust de trucar-nos en directe o bé de deixar un missatge de WhatsApp. Per exemple, en Bernat des de Terrassa ens demanava quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes. En Jaume des d'Igualada diu, a la pel·lícula Rondalles surt un instrument que sembla de percussió. És semblant a una forca, però també té uns platets, com les panderetes, i un bastó l'acciona. Algú sap com es diu aquest instrument que surt en aquesta pel·lícula, que per cert encara està a la cartellera ara mateix? En Joan, des de Llinars del Vallès, vol saber algun correu electrònic, alguna manera de contactar amb el nou programa de 3CAT, el nou programa de TV3, Fanzone, del Gerard Romero. La Lola, des de Bellvís, diu la figura dels mineirons encara està ben present a la Seu d'Urgell. Aquesta encara ningú ens l'ha contestada. La Laura, des d'Igualada, diu a l'inici del monòleg del Quim Masferrer hi sortia un mural en una paret d'un carrer on hi posava menys hi ha, menys intel·ligència artificial i més amor. I ella vol saber, la Laura, si existeix aquest mural i si és així, en quina població és. I l'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, ens demanava a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire. I vol saber l'Alfons quin és el seu origen. Tot això són preguntes que hem fet altres dies aquí a la Nit dels Ignorants i que encara ara no tenen resposta. D'aquí 3 minuts arribarem a un quart de dues de la matinada. Ens han demanat alguna música. Que sí, Oriol, que tenim alguna música, però a més de demanar-nos alguna música, que de seguida la buscarem, ahir ens trucava un oient des de París responent la pregunta d'un altre oient que demanava per música italiana, diguéssim, més moderna, perquè deia sempre anem als mateixos referents i sempre anem a les mateixes cançons que ja coneixem, el Volare i tantes altres, i aquest oient des de París ens va donar diferents noms. Avui hem fet l'exercici d'anar a buscar-ne alguna i hem dit, calla, que és veritat, no posem gaire música italiana. I hem dit, per què no posem avui una cançó italiana? I l'Oriol ha triat, què has triat, Oriol? A veure... Doncs aquesta és una cantant italiana actual que es diu, per cert, Emma.
Fare piani ormai che senso ha, se alla fine che sia un giorno, un mese, un'ora che sarà di noi. Va a capire, a me andrebbe bene pure qua, tra la porta e le scale, o come un anno fa nel locale caldaie, dopo una pioggia in motorino da Milano un bosco, tornassi indietro te lo dico, che sono qui ma quando torni, quando siamo stati bene, siamo stati male, siamo stati solo di passaggio, siamo stati insieme, c'era un freddo cane, quella notte lì dal benzinaio, sotto casa, sotto sopra, solo e sola.
la pioggia in motorino, non mi hai mai risposto. Quando ci penso, piango perché io senza di te e tu senza di me, brutta storia. Quante sigarette che ho fumato, io senza di te e tu senza di me.
Ignorants, un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
Si la nit t'espanta...
Jo l'únic que vull dir és que si jo sóc capaç, tothom és capaç. I aquesta frase és el que un s'ha de quedar tatuada. Val? Ni jo ni tu, Marta, som diferents. Som éssers humans, que l'únic que volem és viure. Llavors, a partir d'aquí vaig dir, vale, vull viure, tiro endavant, però si visc, visc plenament, tot i no veure. Cadascú té el seu procés. Llavors jo, un bon dia, em vaig donar compte de que volia seguir vivint. I per mi viure era tornar a estar a la mar. Per què? Doncs perquè al final és una passió. És el somni que tu generes cada vegada que et sents feliç, o que penses en alguna de les coses que jo havia viscut anteriorment, no?
I les vius de la mateixa manera? Tens la mateixa sensació quan ets al mar?
Més que mai. Perquè ara he après a valorar molt més el que és la paraula llibertat, el que és la paraula estar viu, el que és la paraula viure.
Tanca els ulls si no veus el camí.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 80 anys i una jove estudiant de periodisme de 20? La Glòria i la Joana és la segona temporada que formen una de les parelles del projecte Grans Teatreros del grup Focus. Van juntes al teatre cada mes, comparteixen trajecte, conversa, activitat cultural i fins i tot sovint un bon berenar o sopar. La Glòria hi va anar per prescripció mèdica, ja que venia d'una situació complicada amb la malaltia i la mort del seu marit i després una operació de cor complicada també. I la Joana ha estat testimoni de la seva bona evolució.
Jo me'n recordo al principi de tot, quan el moment en què la Glòria i jo parlem més són els camins anant i tornant del teatre. I clar, anant no hem vist l'obra, per tant no parlem de l'obra, parlem de les nostres vides. Jo me'n recordo al principi que m'explicava que l'havien operat del cor, com sí, que venia d'unes coses dures de la seva vida, tant pel seu, veus? Doncs tant pel marit, veus? Com per personalment tu també.
Sí.
I ara em parla de moltes altres coses.
Mira, m'està ensenyant una cicatriu al pit espectacular, aquesta cicatriu.
Bé, sota el pit. Veus? Ho veus o no? Això és l'operació del cor. Perquè fa 2 anys.
Quan ens vam conèixer no feia gaire, sí.
I aquesta intervenció la fan des d'aquí, tallen, obren com un llibre, saps? I llavors treuen tot el que és la carcassa que tenim aquí, ara no me'n recordo com se diu. No,
tòrax.
Les costelles estan aquí. Això d'aquí, això mateix. Ho treuen tot, però ho trenquen, saps? Ho trenquen per poder posar la mà. És que explicada és més d'allò que posen per poder posar la mà a dins i treure el cord. El deixen anar allà i a tu et posen en un lloc que et circula la sang. Jo no em vaig entrar de res, eh? I quan van acabar, pues, sale, cosiendo i per arriba. I, bueno, vaig anar a la rehabilitació, va anar tot molt bé. Molt bé. Ara estàs 6 o 7 dies a la UCI, però després ja estàs a planta, eh?
I ara necessites uns cuidadors molt especials.
No necessito res. No, no. No, mira, tinc una senyora que ve a casa més que res pel meu fill, perquè és un molt patidor. Molt patidor, que després no ho sembla, però bueno. Perquè després em diu, tira, tira. Però llavors, no t'enfilis a cap castelló, no t'enfilis aquí, no t'enfilis allà. Bueno, però jo ni em marejo ni res. Jo estic bé.
L'únic que deies és, jo me'n recordo, que et cansaves des de l'operació, et cansaves una mica més quan caminant o així.
Això
però
sí.
Que per la resta...
No, no, sí, 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 això sí. Però va anar tot molt bé. No me la tornaria a fer, perquè has d'estar 2 anys, 2 mesos dormint així com una mòmia, eh? Perquè això s'ha de soldar. I a veure com se solda.
La Glòria i la Joana comparteixen l'afició pel teatre. Abans de participar del projecte Grans Teatreros, ja hi anaven. Endevineu qui anava més?
Jo sí, bastant. El que passa que havia passat molt de temps que no hi anava. Per això del meu marit, i perquè jo després no vaig tenir ganes de res. És que és un... Res, està bé tot. Saps?
Jo m'agrada molt, però no... O sigui, havia anat allò que hi vas amb la família o així, però... És la típica excusa, però només excusa, és veritat, que a vegades els preus estan ara amb cultura jove i depèn de quines coses. Hi ha iniciatives que t'ho posen fàcil, però si no, bueno, doncs potser vas al cine, que és una mica més barat. Però sí que és veritat que el teatre no recordava que m'agradava tant. I ara que hi he anat més, dius...
Sí.
És diferent, és molt sí. Xulo.
De fet, la Glòria fins i tot n'ha fet de teatre, tot i que la vergonya se la menja.
Jo anava allà on me deien per treure'm les cabòries del cap. I hi havia el centre cívic de Teresa Pàmies, que està a Llaurgell, i em van dir, allà ja fan teatre. Però no, no era teatre quan hi vaig anar, no. Era, com te diré jo...
Però perquè tu ja havies fet teatre abans, no? Tu m'havies dit com que ja t'agradava el teatre com a...
M'agradava molt. Però, bueno, aquí vaig anar i hi havia una professora, bueno, i la gent que hi havia també era molt maca, bé. I llavors em deien, va, això fes-ho tu, això fes-ho tu. I jo vaig dir, no tinc ganes, és veritat, no tenia ganes, però notava que quan me deien això... Jo feia i semblava... I quan sortia d'una altra manera cap a casa, saps? I després aquesta noia va plegar a l'estiu, quan va tancar per Pàmies, i ja no tornant més.
Que per tu, a més de veure teatre, la Glòria faria teatre.
Jo sí. El que passa que no sortiria a l'escenari. Perquè jo soc molt rara. No, no, jo, per exemple, ara puc fer una mica de comèdia. Però prou. Jo no em diguis tu, surt allà i fes això perquè moro.
De vergonya?
De vergonya. Sí, sí, sí. És una cosa que no...
En canvi, t'agrada molt i podries fer una activitat com d'extraescolar dels nens de teatre, però sí. Sense fer funció.
Exacte. Què és el que feia allà? Fèiem allà uns fars de riure i...
Bueno, és una manera de desconnectar, també.
Sí.
No?
Sí, però ara no ho fan.
Ja.
Sí, diguéssim que et feia una mica com de teràpia, aquest teatre.
Sí, sí. Sí. A mi em va anar molt bé. Tot el que vaig anar fent que em van dient, em va anar bé.
Diu que no sortiria a l'escenari. No sé si ens ho acabem de creure, Glòria. Ara bé, el que sí poden fer de tant en tant és parlar amb els actors i actrius de les obres que van a veure, perquè és una de les activitats d'aquest projecte social que vol lluitar contra la soledat no desitjada entre la gent gran.
Vam parlar amb el Joan Pere, amb l'Emma Vilarassau, amb l'Àngels Gunyolons...
Ai, també, sí. Pobre.
Només d'una vegada.
Quatre vegades.
Sí.
Què tal, aquesta experiència, aquesta part?
Molt bé.
Clar, és diferent. És com que els veus i al cap de menys d'una hora estan a dalt de l'escenari i són una altra persona, clar, és un personatge.
Sí, clar.
I dius...
Però ells són molt, molt naturals.
Molt propers.
Molt, sí. És com si estiguéssim parlant tu i jo ara, cosa igual.
Està bé perquè els hi pots preguntar coses... Sí. I
hi ha gent que pregunta cada cosa.
A vegades riem, sí, sí.
Que diu socorro.
Què pregunten?
Qualsevol...
Oh, sí, perquè jo et vaig veure en aquella sèrie, no sé què.
Hi ha gent... Va bé, no. No vull que no presti ningú. Però hi ha gent que és gran, que té uns acudits dels anys d'una Maria Catapunt. I les deixa anar. I clar, i ells es queden, no, això ja no es fa, això sí, això ja, però bueno, sí, però bé, bé.
Sí, a més els dies que ens presenten a actors quedem molt abans, perquè clar, els actors han de tenir temps després de preparar-se i així. I hi ha com aquest limbo de temps entre l'estona que ens hem conegut amb aquests actors i l'estona que comença l'obra. I és quan anem a prendre alguna cosa, anem a fer, sí, no sé, fer un cafè o així.
No, no, ja ens espavilem ja.
I tant, que us espavileu, del tot us espavileu, i podeu conèixer tots aquests actors abans de la funció. Abans ens trucava la Carmen des del Guinardó, que ens feia una pregunta, però, a més, com que també havia conegut en Xavier Cugat, ha dit que puc demanar una cançó, i perquè el vaig conèixer, vaig poder parlar amb ell. La Carmen, que ens ha dit que el mes que ve farà 101 anys. Per tant, aquí tens la cançó que ens has demanat d'en Xavier Cugat, que la disfrutis.
matiners tenim els oients...
Estic morta de son.
...més optimistes.
Toca matxiqui de molt bon humor.
Divertits.
Que bé!
Entusiastes.
Per què no feu un concurs de cants de gall?
No. No.
Els oients més desperts de la ràdio.
Gràcies per fer aquest programa en directe. Això és meravellós.
I és que alguna cosa bona ha de tenir llevar-se tan aviat, no?
Que las mato el tiempo y la ausencia.
Els matiners, amb Xavi Canalías.
És que no hi toquem, no me'n vaig a casa.
L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
20.000 oients es desperten cada dia amb els matiners. 20.000 gràcies.
Felicitats pel programa.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si en torno a Groenlandia, en el Ártico, hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad, se reforzaría. Lo que sí también digo es que las presiones sobre Groenlandia tienen que cesar.
Després de la caiguda de Maduro a Venezuela, la incertesa del moment que viu l'Iran i amb la mirada posada a Groenlàndia, quines són les preocupacions del govern d'Espanya en política internacional?
Aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, el ministre Álvarez.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Ara que passa un minut de 2:15 de la matinada, obrim aquesta hora el capítol de preguntes contestades.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.
Parlem del pop, perquè la primera trucada del 2026 va ser del Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, i una de les preguntes, perquè ell sempre en fa tres, les va preparant de tres en tres, doncs una de les primeres preguntes era aquesta.
Quants tentacles tenen els pops?
Ràpid, eh? Quants tentacles tenen els pops? Doncs nosaltres hi afegim, i quina funció tenen? Perquè ens ha respost en Patrici Voltor, que és biòleg marí, ja jubilat després de 30 anys a l'Aquàrium de Barcelona.
Mira, els pops són cefalòpodes. Cefalòpodes vol dir pies en la cabeza, seria la traducció literal. És a dir, aquests tentacles els hi surten del cap, que és la part de dalt, on tenen un cervell molt gran. I aquests cefalòpodes, que n'hi ha també les sèpies i uns altres, concretament, en el cas dels pops, són octòpodos, és a dir, tenen 8 tentacles. Tenen 8 tentacles, vale? Quina funció tenen? Aquests tentacles són ambulacrals. Ambulacrals vol dir són per desplaçar-se, per caminar. Els pops, amb els tentacles, poden caminar per les roques del fons del mar, per la sorra... quan estan en els aquaris, inclús, com que aquests tentacles tenen ventoses, poden pujar per superfícies molt llisses, com ara el vidre, el metacrilat. En els aquaris es veu, no?, a vegades els tentacles amb les ventoses, com ells s'enfilen, i en llibertat al mar pues, ho fan servir com a potes per caminar, no? Com són molt intel·ligents, de fet, aquests tentacles es poden moure de manera independent degut al sistema nerviós que tenen i al sistema circulatori, que tenen unes petites bombes com petits cors a cada tentacle, es poden moure independentment i poden, a la natura, per exemple, amb els tentacles, poden agafar pedres, conxes, moure-les, i en aquari hem vist inclús que, per exemple, si tu els hi col·loques al menjar un peix, el que sigui, dintre d'un pot amb un tac d'aquest de rosca, ells amb els tentacles inclús els poden desenroscar per menjar-se el menjar que hi ha dintre, no? Què més et puc explicar? Bueno, bàsicament la contesta és aquesta. Tenen 8 tentacles, els tentacles els fan servir per caminar, per agafar coses i no per nedar. És a dir, el pop quan es desplaça per l'aigua té un sistema a reacció, té una mena de sifón que el que fa és expulsar aigua a pressió per aquest sifón i nada com si haguéssim marxa enrere, amb el cap cap endavant i els tentacles cap enrere i va marxant cap enrere, no? També tenen la capacitat de tirar tinta per camuflar-se o per fugir d'un depredador. Podríem estar parlant molt de temps dels pops, però bueno, la pregunta concreta de l'oient, quants tentacles té un pop? Són 8. són octòpodos, 8 tentacles, i quina funció tenen? Pues tenen la funció de caminar, desplaçar-se per fons del mar i per agafar coses, que també ho fan sovint.
Doncs potser sí que en parlem un dia més, perquè és que he quedat fascinada amb tot el que poden fer i tot el que... O sigui, treure el menjar de dintre un pot. Ja havia vist algun vídeo de que desenroscaven, però estan ells a dins, però des de fora també poden desenroscar un pot i menjar-se el que hi ha dins. O sigui, he flipat. O sigui, trobo que són molt intel·ligents aquests animals, que ja ho sabia, però m'ha quedat com ganes de saber alguna cosa més. Ves que no el portem un dia a parlar de, dels pops, mira, no sé, d'aquelles coses curioses que... Per això fem aquest programa que es diu La nit dels ignorants. Però va, deixem els pops per parlar d'una altra cosa que no té res a veure amb els pops, que és d'una llengua, és l'euskera.
Esa jo su euriari berriz eskausteko.
Perquè ja fa moltes nits enrere, crec que era cap a mitjans d'octubre, imagina't, en Joan des de Vallcarca, a Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
De on ve l'euskera? Perquè és que hem vist una pel·lícula precisament amb Netflix aquesta nit.
Sí.
I els trossos que parlen ells en euskera, pues està subtitulada.
Sí.
És que no en cuix ni cinc. Vull dir que, esclar, jo dic, ostres, tu, i se m'ha passat pel cap i m'he dit, ho demanaré als ignorants.
Veus?
A veure, de on ve l'euskera.
Uh-huh.
Ella, la Laura, diu, em sembla, diu, que una vegada vaig sentir que venia com de Finlàndia, o com si fos el finès, o alguna cosa així. Dic, no, ja no ho sé.
Doncs mira, Joan, nosaltres ara sí que ho sabem, si més no, perquè ho hem demanat en Jon Elordi. En Jon Elordi és professor d'Estudis Bascos de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els lingüistes acostumen a fer és parlar de la llengua i dels seus estadis anteriors o antecessors. L'euskera, sense que tingui gaire misteri, doncs tenim que l'euskera modern ve de l'euskera antic, i l'euskera antic d'un euskera més antic, i de l'euskera més antic encara d'un més antic, i així fins a les llunyanies de l'origen, que no arribaríem mai. També hi ha una altra qüestió, que és de l'espai. És a dir, quan es diu d'on ve, de quin lloc ve l'euskera, hi ha hagut una multitud de teories, que si ve de Finlàndia o dels Urals, que si ve de la terra dels dogons d'Àfrica, en Mali, que si ve de la terra dels amerindis, apatxes i comanxes i molt més, fins i tot alguns d'Alaska, que si ve del nord d'Àfrica, que si ve de les muntanyes del Caucas, etc etc. Tenint els coneixements que tenim, la teoria menys complicada i més verosímil, la més fàcil, és que sigui una llengua que va del golf de Biscaya fins als Pirineus Occidentals, amb un territori una mica més gran que l'actual, perquè ha anat perdent territori. Llavors, tenim que l'euskera modern ve de l'euskera antic i que l'euskera es parla allà on es parlava, per què ens sembla tot això tan misteriós? Per què ens sembla tan misteriós el tema de l'euskera i el seu origen? Bueno, pues perquè la gran quantitat de llengües que es parlaven tant al nord com al sud dels Pirineus, quan els romans van arribar als nostres territoris, van desaparèixer. L'euskera és una de les poques llengües que van subsistir i no han desaparegut després de l'arribada dels romans. I aquest és el nostre gran misteri.
Era el gran misteri, perquè ja l'ha resolt en Jon Elordi. Si és que aquesta és la teoria més versemblant, doncs que amb l'arribada dels romans van desaparèixer pràcticament totes, excepte aquesta llengua. Escolta'm, i encara farem un triplet avui de respostes aquesta nit dels ignorants, perquè també hem resolt allò de manera clara, perquè és que ho hem comprovat, allò en nostres carnes, que dirien, un dubte que tenia en Pep des de l'Eixample de Barcelona.
Hey Alexa, won't you play a song for me? Like the ones we used to dance to back in 1993. Hey Alexa, you know...
Doncs sí, en Pep ens demanava fa uns dies, crec que ens ha dit fins i tot dues vegades, que no pot escoltar el podcast de La nit dels ignorants a través d'Alexa. Doncs bé, hem fet una comprovació, ha fet l'Aina Grau una comprovació aquesta mateixa tarda, atenció, i aquest n'ha estat el resultat.
Alexa, pon el podcast de La nit dels ignorants en Spotify. obteniendo la NIT dels Ignorants en Spotify. Aquí tienes la NIT dels Ignorants.
Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso.
Doncs aquest que sentim és l'inici del podcast de la segona hora del programa d'ahir. Per tant, com que sentíem ara les notícies de la una, efectivament era l'hora d'una a dues. Després del butlletí, començar el programa. Però si volem recuperar la primera hora del programa d'ahir, ho podem dir, atenció, has de fer cas a l'Aina, eh? Ho podem dir d'aquesta manera.
Alexa, pon la primera hora del programa d'ahir de la nit dels ignorants en Spotify.
Vale. Reproduciendo la nit dels ignorants en Spotify.
Aquest dilluns. Aquí, l'accés principal del port de Tarragona serà la quarta consecutiva que passaran al res per rebutjar l'acord del Mercosur. Abans de l'assemblea, els pagesos han...
Doncs en aquest cas, el podcast comença sempre a l'hora en punt. Per tant, és el butlletí informatiu de les 00, de les 12 de la nit. Per tant, ho hem comprovat, Pep, amb l'Alexa sí que es pot escoltar el podcast del programa. Jo crec que en Pep va dir que no podia escoltar ni la nit dels ignorants ni les dones i els dies, però que en canvi podia escoltar altres coses. Nosaltres ja ho ha sentit, era l'Aina, ho ha comprovat i funciona perfectament. No sé si és un problema de... No sé si s'ha de dir en castellà perquè en català no ho entén, diguéssim, l'Alexa, i llavors ho has de dir en castellà d'aquesta manera. Prova-ho, a veure, Pep, si et funciona, i si és així, digue'ns-ho, perquè si no, potser és que el teu aparell té alguna dificultat. No sé. La qüestió és que nosaltres, com hem sentit, ho hem comprovat, i sí que ens troba. Sort que ens troba.
Lasciatemi cantare
la nit dels ignorants
con la chitarra in mano.
Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Sono un italiano.
A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades hi ha truca de persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
Ah, vale, no entenc, jo no sabia com escriure, dic.
Clar.
Què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, si és bene, no?
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Un italiano vero.
Ciao, bona nit.
A veure, per al·lusions directes, en Pep des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
No, la bona nit, Marta.
Què, no et funciona el sistema?
No. I amb els meus amics ho hem provat, també. Ara provaré, ara la tinc aquí, però no vull dir-li, que no vull pas que se m'engegui. Això de l'Spotify no ho he provat, ja ho provaré. Però li dic això, li dic, posa primer el podcast de la nit dels ignorants. Primer li dic, posa Catalunya Ràdio. Posa Catalunya Ràdio. I després li dic, em diu, quin programa de secció vols escoltar? Li dic el nom i no se n'entera. I les dones i els dies tampoc.
Doncs ha sentit, el
tal...
però...
Amb els altres amics que ho hem provat tampoc em va bé.
Doncs
no... Ara no vull que se m'engegui, si no ho provaria, després s'acoplaria, per això no ho dic.
Ja ho provaràs i ens ho dius un altre dia.
Això de Spotify, ja, a veure què, no?
No, però l'Aino ho ha provat també sense dir
sí,
Spotify
ja m'ho ha dit, ja.
I també li ha funcionat. Em preocupava que no ho agafessin, o jo què sé, que el que sigui, doncs no, que no sí, trobés sí. La nit dels ignorants, però...
És que ja us ho dic, no es passa a mi sol, amb els altres amics que ho hem provat també ho han provat, igual que jo, i tampoc no se n'han entrat.
Doncs, noi...
Bueno, no sé, mira, és més simpàtic que l'Aina, home, és que vale mucho, un dia val molt, eh?
És més simpàtic que l'Aina que tu... Mira, deixa'm que ho dubti sí, tot, no, eh? Deixa'm que ho dubti. No, Pep, que tu ets molt simpàtic, home.
Sí, no? Sí, moltíssim, això no... Bueno, que m'ho crec i tot.
No, prova-ho d'aquesta manera i ja ens ho diràs, si no ens envies un missatge, ja està.
Què li ha passat a l'entrenador del Barça? Hòstia, com disfruto. Oh,
del Barça?
Tot,
del Barça o del Madrid?
No, l'entrenador del Madrid, home.
Ah, dius que li ha passat sí, a l'entrenador sí. Del Barça i dic, calla que, que no sé de què va. Mira, coses que passen, noi.
L'Mbappé es veu que mana, que té els galons aquí. Mm. Quina poca broma. No es vol fer el passeillo. Diu, entreu cap a dintre, deixeu els dos estar. Aquest no sap el que és.
No, no tenim maneres. No, hi ha gent que perd les maneres, no?
En fi. Això que han dit de la... De la culata i el cap de morta i la culata sí. I tot això. Això la culata és el que és la cadera de la vedella. És carn, no és els ossos. La culata i el cap de mort és el mateix.
Sí.
És un bistec de culata.
Sí.
O un bistec de cap de mort. Sí. De canti mort. De què vols de la canti? Quin diu de canti mort? Pues el mateix.
Sí, però suposo que és l'os aquest està en aquest sí, cap de mort. Sí, sí. L'os aquest exacte. De la partera o os d'Albano, ja m'ho he apuntat, perquè no ho sabia.
Això de la partera deu ser, perquè, esclar, és on surten els vedells, deu deixar l'Albano, en fi.
No, era perquè els hi donaven el caldo aquest perquè recuperessin, ja ho ha explicat un oient, també.
Sí. Això
al final aquí aprenem de tot, de pops i d'Alexes
i de
truites, eh? Exacte, sí senyor. Escolta, bueno, Pep, prova a veure si tenim més sort, va, vinga.
Vinga, gràcies, Marta.
Una abraçada, adéu-siau. Adéu, bona nit. Re, que ens queda poc minuts per començar el conte, però jo no sé si podem, ja que veníem de... Podem escoltar encara una mica de música italiana, tu què creus? Sí, és que ja que n'hem trobat tantes avui...
Gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole, bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane. Ombra sotto un pino, mentre da lontani stai con me forever. Lavoro tutto il giorno.
Gira tant el món que ja ha arribat l'hora del nostre conte per anar a dormir.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana anem a dormir amb el llibre Situacions insulars, de Carme Guasch, d'Edicions Cap de Brot, una obra que va mereixer l'any 1989 el Premi Víctor Català, que és l'actual Premi Mercè Rodoreda, i que es va reeditar justament aquest any que hem deixat enrere, el 2025. I el conte d'avui porta per títol El germà. Al llarg passadís es trobava en una penombra lúgubre. De tant en tant hi arribaven sorolls apagats, l'ascensor, el rodolar d'una llitera, un timbre llunyà, que deixaven dintre el pit un ressò de llibertat perduda. Començava a decaure la nit i pels finestrals alts, inabastables, entrava la darrera claror del dia d'un color esvaït de palla bruta. En Jesús fumava en silenci, fent caure amb la punta del dit petit la cendra de la cigarreta sobre les rajoles gastades de quadres blancs i negres. T'agraeixo molt que hagis vingut, Rafel, No m'agraden aquests tràngols, t'ho confesso. En realitat, els hospitals em cauen a sobre. Sospirar, alçant els ulls al sostre llunyà, com mirant més enllà encara. Però ara, no acabar la frase, com si tot d'una li haguessin marxat les ganes de continuar parlant, o com si no sabés ben bé com proseguir, se sentia insistent un telèfon. La Neus no m'ha donat més que mal de caps. Sí, sí, per què no ho he de dir? Mal de caps tota la vida. No intentis contradir-me. Tu mateix n'has estat testimoni moltes vegades. Poca salut, d'ençà que la vaig conèixer. De fet, el fum, xuclat voraçment per fer-lo ennogar una mica, de fet, no havia d'haver-m'hi casat. Sí, ja ho sé, que ningú no m'hi obligava. Tens raó. Què vols fer-hi? Són coses de joventut, quan no es pensa res. Una dona que feia goig, les vacances, l'engrescament, una badada. Maquinalment es mirà el rellotge, eren gairebé les 7 i el carrer ja devia ser fosc. N'arribava la bunió d'autobusos i els crits de mainada que havien sortit de l'escola. En Jesús s'ho imagina un moment amb els ulls somiadors. Ni fills m'ha donat. I que consti, que jo no hi tinc cap culpa, eh? Vam anar als millors metges. Ens vam mirar a tots dos, encara que jo ja estava de ben segur de mi mateix. La rialleta de cantó tenia un aire de petulància indecent. Tots van coincidir en la causa. Psicològica, la Neus podia ser mare. Podia ser-ne, això deien. Però no en va ser. Sí, és cert, d'altres s'hi troben, però a mi em va fotre, què vols que et digui? Una es casa per tenir fills, per formar una família, i tot això. La dona, sola, a la llarga, et fastigueja. Un cop passada pel llit... Perdona, perdona, potser no hauria de dir-te aquestes coses. I no et creguis, eh? Pel llit poc hi vaig passar. La Neus no servia per casada. Sempre tenia son o migranya. Quan jo la buscava sempre trobava excuses. Hi havia dies que jo mateix ho deixava córrer, però cony, hi ha ocasions en què un no es pot aguantar. Era el seu home, oi? Aleshores, ella hi accedia. Però tan passiva, tan llunyana. Era com si ho fes tot sol. De vegades, quan ens separàvem, la sentia plorar. I ara què tens? Li deia. No em responia. Es girava de cara a la paret i jo em quedava mirant el sostre amb un mal gust a la boca. No l'entenia. No sé què cony pensava. La cigarreta s'havia consumit de la darrera gran xuclada i en Jesús l'esclafà amb el peu gairebé amb ràbia. Tots dos homes es quedaran una estona en silenci, contemplant-la. Els llums de l'hospital eren d'un blanc blavís, asèptic. Les faccions sota aquella claror ambigua semblaven estirar-se, empalidides. Ha estat una sort que tu fossis aquí, ara. Ella t'aprecia molt. Aquests darrers temps han estat molt fotuts, molt. Hi ha hagut nits terribles, un ai constant. I jo no sóc bo per aquestes coses, t'ho repeteixo. Fotia el camp quan la sentia, no podia suportar-ho. En Jesús s'alçà de sobte del sofà on tantes persones havien entretingut una espera tan llarga i tan feixuga com la seva. Començà a caminar amunt i avall del passadís, a grans passes, amb les mans a les butxaques, mirant obstinadament al terra, com si volgués descobrir-hi la raó del seu malestar. Tot d'una s'aturà davant d'en Rafel. «Per què et vas fer caputxí, tu?» Sempre m'ho he preguntat. «De vegades penso que tens raó, però quan era més jove m'agradava viure, les dones, el joc, beure, ballar. Quan ens ho vas dir, als pares i a mi, em va semblar un disbarat. Ara crec que has fet prou bé. T'has estalviat moltes coses, tu. Vius tranquil, tu». En Jesús reprengué la marxa tot monologant, com si estigués sol o com si no esperés cap resposta. Jo, en canvi, vaig espifiar-la. Què hi vols fer? Potser no m'havia d'haver casat mai. Dones, rai. Però ja t'ho he dit, jo volia tenir fills. El negoci vol una continuïtat. M'hauria agradat de tenir un bailet i dir-li «Apa, noi, ara tu, que jo ja estic cansat». I veure com augmentaven les comandes i com aixecava una altra fàbrica i com creixia l'actiu. En canvi, a la Neus mai no li he sentit una paraula d'encoratjament. Jo plegava tard, arribava cansat, necessitava una dona alegre i ella sempre aferrada al piano, amb aquells ulls tristos que no sé què volien. De fet, tens raó. Jo no m'he interessat mai per la música i ella no sé per què de mica en mica també se'n va cansar. Un dia em vaig adonar que havia fet pujar el piano a les golfes, però no me'n va dir res. Tampoc vaig preguntar-li-ho. En realitat, gairebé no sabíem de què parlar. Assegut de nou a l'altra punta del sofà, tragué el paquet de Ducados i encengué una altra cigarreta. Els dits li tremolaven un xic, gairebé imperceptiblement. Tenia les mans suades i el coll de la camisa l'enfarfegava. Ai, fa calor aquí. Fan anar la calefacció massa forta. Hi hagué una altra estona de silenci. Els dos homes romanien absorts, com mirant-se tots dos cap endins. S'obrí una porta i alçaren el cap gairebé al mateix temps. Passa una infermera carregada de roba neta. En Jesús torna a mirar-se el rellotge. Ja fa dues hores llargues. Sí, ja ho sé, que són operacions laborioses. L'altra vegada va ser igual, ja en tinc experiència. I la cosa més difícil va venir després, quan vam tornar a casa. Ella estava sempre deprimida, es mirava al mirall quan pensava que jo no la veia. No se'n sabia venir. Jo tampoc m'acostumava a veure la llarga cicatriu, el lloc on havia tingut el pit, i mogué el cap, com si volgués espantar una imatge enutjosa. Va ser dur, molt dur. D'acord, potser tens raó, una mica de delicadesa. Potser sí que m'ha faltat una mica de mà esquerra, vaja, però... I a mi? Qui em comprenia a mi? Vaig estimar-me més tocar el dos. El viatge als Estats Units i tot allò. Vaig donar l'excusa de les importacions. En realitat, allò que jo volia era fotre el camp. Ja no podia més, tu. Encara era jove, cony, volia viure, viure. Em sembla que també hi tenia el dret, no? I no em vinguis amb els sermons, ara, tu. Ella no em va preguntar mai res. En el fons, vols dir que no li era igual, si hi havia altres dones o no? En Jesús alçà el cap interrogant, gairebé esperant una resposta negativa, però el silenci de nou s'instal·là entre els dos homes com una barrera. Un rellotge en algun lloc tocà les 8. Quan va ser que vas tornar de la Xina, te'n recordes? Us passava les tardes escoltant música? Tu sempre has tingut tanta paciència? No, si no t'ho retrec pas... Cada un és com és. Jo sóc actiu, nerviós, ja ho saps. No puc parar quiet enlloc i ella m'irritava, em posava frenètic. La veritat és que me'n vaig anar més tranquil sabent que tu et quedaves amb ella. La temperatura en aquell passadís silenciós esdevingué pesada, xafogosa. En Jesús s'aixugà amb un mocador, sentia una punxada aguda al centre de l'estómac, inconscientment s'hi passà la mà amb insistència. Quan vaig tornar, vols creure que em feia il·lusió i tot de retrobar-la? La vaig notar més animada, com si també se li hagués fet massa llarga la meva absència. Fins i tot per un moment, els records teixien un fris massa dens, massa complet. L'home clavà els ulls a les parets nues, refusà les imatges amb energia. Però no, no hi havia res a fer. Quan em va dir que estava embarassada, no m'ho podia creure. Ja érem grans i després de tants anys, naturalment, va perdre'l. Des de l'avortament ja no va ser ella. L'anèmia, depressió, el bony al pit... Ja ho saps prou, i ara, al final. No, si no vull pas dir que no en surti, encara segons com estan les coses, el mateix metge m'ha dit, miri, que ella no té ganes de viure, que això sí que no pot ser, i jo què vol que li faci, pobra de mi, és cosa d'ella. Per això vaig demanar-te que no tornessis encara a la missió. Tinc el pressentiment que no durarà. Has estat un germà per la Neus, en Rafel, la companyia que li feies i aquestes cures tan... Ja sé que hi esteu fets vosaltres els frares, però recony, hi ha coses que, per més que un pensi que ho ha de fer... És que jo ja no l'estimo, Rafel, et sóc franc. És com una estranya per mi. De vegades me la quedava mirant i pensava... Qui cony és aquesta que seu aquí al meu costat? No sé què pensa, no sé què vol, ni a qui estima, és fotut, eh? No estic fart, veto aquí. Algú s'acostava pel corredor i els dos homes es miraven interrogants. Per la porta vidrada del fons s'endevinaven dues siluetes blanques que avançaven cap a ells. S'alçaren quasi al mateix temps. En Jesús guardà el mocador, ja rebregat, i llançà la darrera cigarreta. En Rafel plogué els punys i mirà endavant. Se sentia un telèfon lluny. Doncs acabem així, amb aquest El germà de Carme Huasca, avui la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb les notícies de les dues i nosaltres tornarem demà amb la vostra companyia, espero, a partir de les 12 de la nit. Que descanseu, bona nit.